Territori Penedès.
Declarada bé d'interès cultural l'any 1974, l'església de Sant Sepulcre és un espai que reuneix fragments antics i recents de la història de Catalunya. La visita al Sant Sepulcre es podria dividir en dues parts. La primera, la de la capella, ens connecta amb la història més antiga de Catalunya. A mitjan segle XI, una comunitat de cavallers de l'ordre del Sant Sepulcre va crear un priorat en aquest petit temple. Meitat monjos, meitat soldats, aquests cavallers van sorgir de l'esperit combatiu i religiós de les croades. També d'aquella època, l'església amaga una sèrie de pintures murals que van sorgir al 1954. Un cop l'arrebossat que les cobria va començar a caure de les parets. Estructuralment, és un temple de planta circular tancada per una cúpula semiesfèrica i un petit absis semicircular. Adherit al seu costat, tenim una casa construïda fa més de 150 anys i que ens transporta a una època més recent de la nostra història. En aquesta casa va viure Francesc de Paula Rius i Taulet, alcalde de Barcelona, en diferents períodes entre 1872 i 1889. Del seu mandat destaca la modernització de la ciutat i l'Exposició Universal de 1888, que va posar a Barcelona en el mapa mundial. Per aquesta tasca li va ser atorgat el títol nobiliari de marquès d'Olèrdola per la reina regent Maria Cristina. En aquesta casa senyorial adherida a la capella del Sant Sepulcre, Rius i Taulet va viure fins als seus últims dies.
Territori Penedès.
Bon dia, sóc en Josep Anton Pérez, de Tria de Serveis Culturals. Avui el que visitarem és l'església del Sant Sepulcre, a Olèrdola. Són a l'anomenat barri de Tallada, o de la Font Tallada, depèn del moment històric, es diu d'una altra manera, que és un dels puntals de l'Olèrdola medieval. Es tracta d'un espai on Font Tallada, o els Tallada, com deia, és el senyor noble que gestiona, en nom del comte, aquesta part del territori. Aquesta finca o té de particular que es crea una església de planta rodona d'època romànica, estén al segle XI, segurament l'església es va aixecar entre el 1050 i el 1060, i té la particularitat de que ràpidament s'assenta una orde que és militar i religiosa a la vegada, que és l'orde del Sant Sepulcre. Llavors, aquesta església té de particular, aquest bé cultural d'interès nacional té de particular, que és l'única església de planta rodona que queda a Catalunya dedicada a aquesta orde monàstica concreta, a l'orde del Sant Sepulcre. A banda de la importància de l'església, la finca avui dia es troba, que conté també un gran casal, una casa senyorial, que ha quedat adossada a l'església i que és molt més moderna. Segurament és del segle XVIII, començament del XIX. També és un edifici d'interès arquitectònic, tot i que no sigui aquest l'objecte de la visita, ens concentrarem a l'església. I és un edifici eclèptic perquè té diferents elements que no permeten una inscripció arquitectònica a un model concret. I també té una història relacionada amb un personatge que va ser molt conegut al segle XIX, amb aquesta casa, que hi ha un moment que probablement la desamortització del segle XIX compra un senyor de Vilafranca, de cognom Rius, Bonaventura Rius, aquest senyor que és plater, que tracta la plata a Vilafranca, la compra, i casualment una de les seves filles seria la dona, es casaria amb un personatge rellevant d'aquell moment a la ciutat de Barcelona, Francesc de Paula Rius i Taulet, el que va ser alcalde de Barcelona en diferents ocasions a la dècada dels 70 i 80 del segle XIX. Aquest senyor retiraria aquí i es retiraria amb un títol honorífic que li dona la reina pel seu paper important i destacat a l'Exposició Universal de 1888 a Barcelona. Per tant, aquí passaria els seus últims dies com a marquès d'Olèrdola, que és aquest títol honorífic que li dona. aquest senyor, que va arribar a ser diputat també, doncs moriria en aquesta finca, justament, no? El 1890. Bé, doncs l'origen d'aquesta església, com dic, és l'època medieval, eh? És un moment històric on el Penedès és frontera, on el nostre territori coincideix amb la famosa marca hispànica, és a dir, amb una franja de terreny que és un moment que ni militarment ni el món cristià ni el món musulmà l'acaba de dominar. És un lloc perillós, és un lloc on contínuament hi ha atacs d'un altre bàndol, i és en aquest context que les ordres religioses i monàstiques que neixen a Jerusalem tenen un paper molt important. Eh? En el mateix moment és quan s'estan fent les croades a Jerusalem i on neixen ordres com el Temple, l'Orde del Temple, l'Orde de l'Hospital de Jerusalem, i també l'Orde que acabaria sent propietària d'aquesta església, l'Orde del Sant Sepulcre, que es diu així perquè la seva missió a Jerusalem era protegir un dels llocs més sagrats del cristianisme, que és on suposadament va morir Jesucrist. Llavors, aquestes ordes, en aquest context, comencen a rebre moltes deixes testamentàries de senyors d'aquí. No? Els hi deixaven vinyes, els hi deixaven diferents immobles, i sense voler, doncs, que comencen a tenir un patrimoni important pel que és la Catalunya d'aquell moment, i això fa que se sentin i vinguin a Catalunya. Venen a Barcelona, una església que encara existeix a Santa Anna, i aquesta de l'actual Olèrdola, doncs, era sufragana d'aquella gran església de Santa Anna. La finca comença sent d'un senyor d'aquí, d'un Fontellada, però ràpidament passa a mans eclesiàstiques. Durant bona part de la història, la capella i tot el que hi havia al seu voltant va pertanyer, a banda de l'Orde del Sepulcre, més tard al monestir de Sant Cugat, després a una altra orde, i de tant en tant hi ha alguna batalleta entre aquells senyors de Fontellada i el propi Sepulcre, perquè no acaben de discernir qui és el propietari real, del qual cosa hi va haver algun judici sobre aquest tema. A banda de l'interès que té com a edifici, pel que han explicat, un edifici romànic, església de planta rodona, al llarg de la història la veritat és que ha estat molt desvirtuat perquè s'han fet obres no massa afortunades, i això ha fet que la visió que tenien avui de l'església no sigui la que tenien en època medieval. Un tema de gran interès són les pintures que hi ha sobre els seus murs. Hi ha un moment que l'església es pinta tota, es cobreix tota amb un parament modern, i a meitat del segle XX es redescobreixen les pintures, no pas perquè s'anés a buscar-les, sinó perquè la degradació fa que caigui aquell arrebossat modern i aflorin restes de pintures que han estat de gran interès perquè no formen part dels corrents romànics habituals. Així que tenim una església del segle XI que d'en seguida és pintada i unes pintures romàniques que s'avancen molt al romànic que coneixem, que tenim tots al cap, el romànic del Pirineu, el romànic del segle XII, del segle XIII. Unes pintures fetes amb un estil molt popular, segurament per tallers que estaven treballant aquella franja històrica del Penedès, a la marca hispànica en aquell moment, i que aporten una singularitat única a tot l'edifici. Bé, doncs la temàtica de les pintures romàniques, que en deien molt incipient en el context català, tot i que són fragmentàries, tot i que no tenim destapat tota l'església el lloc on pot haver pintura, és a dir, suposa que si l'església traguessin la capa de l'arrebossat modern en els llocs on es manté, o la cúpula o l'absis, encara en trobaríem més, però per la fragmentació que tenim fins ara sembla que les pintures es parlen d'escenes de la salvació, d'un sal sopar, no?, d'aquest moment de l'arribada de les ànimes a l'infern o al cel. Sembla que aquesta seria la temàtica que es desenvolupen a les pintures.
Hola, sóc Cristina Giné i sóc la propietària de la capella del Sant Sepulcre i de la casa del Sant Sepulcre, que estan aquí a Sant Miquel d'Olèrdola.
Pues aquesta casa, com sabeu, va pertànyer a Rius i Taulet. De
fet a les seves dones, que eren de Vilafranca. O sigui, ell no era de Vilafranca, però les seves dones, dic seves dones perquè es va casar amb dues germanes. La primera dona es va morir i es va casar amb la germana. I, bueno, aquí va viure Rius i Taulet, llavors ja hi era, òbviament, l'església. I com va arribar a les meves mans? Doncs un fill de Rius i Taulet es va casar amb la meva tia besàvia. I ells no tenien fills, i llavors la casa va passar als nebots, diguem, de la meva tia besàvia, que era el meu pare. I bueno, va ser així com va arribar a les meves mans. El meu pare va morir fa 15 anys ja, i bueno, jo soc filla única, llavors doncs ens vam quedar amb la casa i amb l'església i amb tot el que representa aquest patrimoni, no? Perquè és una responsabilitat històrica, la veritat, aquesta casa. Bueno, és una capella que té molt valor històric, tant per la capella en si com per les pintures. O sigui, nosaltres rebem moltes peticions d'estudiosos, d'acadèmics, de gent que vol venir a veure i estudiar la capella. O sigui, jo he arribat a estar aquí amb 5 acadèmics, a estar 6 hores dins de la capella estudiant, parlant de les pintures, de la litúrgia, de per on estava la porta d'entrada, per què aquesta capella de planta circular aquí. O sigui, no? Moltes preguntes i molt estudiar encara. O sigui que és una capella que té molt, molt, molt valor històric. I de fet, bueno, jo també he estat fent una mica de recerca per entendre millor una mica la història de la casa, no? De què va passar aquí, quina era l'orde del Sant Sepulcre, una mica entendre la història. I de fet, quan parlo amb aquests acadèmics, ostres, es sorprenen molt, no? I quan els dic, mira, podeu venir a veure la capella o que m'expliqueu, i la veritat que per ells, clar, vull dir que sento en les seves veus la importància que té aquesta capella i les pintures, òbviament, no? I això no és tant de la capella, però sí que em sembla important explicar que clar, l'any passat, o sigui, clar, aquesta casa era de Rius i Taulet, i Rius i Taulet, com sabeu, va ser l'alcalde de Barcelona i va ser l'impulsor de l'Exposició Universal de 1888. Llavors hi havia molta cosa d'aquesta època dins de la casa. I hi havia, doncs, els bustos dels Rius i Taulets, els quadres dels Rius i Taulet, teníem mateix una katana que li va regalar a l'emperador del Japó durant l'Exposició Universal. Vull dir, hi havia coses, o sigui, que no eren de valor econòmic, però de valor històric, molt grans. Teníem cartes de Franz Josef I, de l'Umberto I, vull dir que realment hi havia molta cosa històrica, i tot això es va fer una donació i es va donar al Museu d'Història de Catalunya l'any passat, fa un any. I bueno, em sembla important perquè, bueno, s'ha fet un esforç també d'aquesta responsabilitat històrica, no?, de fer aquesta donació perquè estigui un museu i que tothom hi posa en valor també la figura del Rius i Taulet.
Bé, doncs, resumint una mica i com a manera de conclusió, aquesta església és destacada en l'àmbit català perquè és l'única església de planta rodona que es conserva dedicada a l'Orde del Sant Sepulcre, i perquè a més té unes pintures molt primitives dintre del romànic català que li aporten molta singularitat, perquè no trobem exemples similars ni paral·lels exceptuant al voltant d'aquesta església. Pot haver alguna cosa a l'església del castell de Calafell o a Marmella, però no massa més. I són pintures molt populars, són pintures fetes per gent d'aquí, per algun taller que està treballant a la marca hispànica en aquell moment, al segle XI, i que trasllada l'art més cortesà o el que es coneixia en aquell moment, ho trasllada a una església absolutament rural. És un romànic molt primitiu, molt rural, molt ingenu, i que no trobem massa en el context català. L'església, tot i que s'han fet alguns estudis històrics, no ha estat mai objecte d'intervenció arqueològica, en la qual cosa moltes peces de la seva història, molts fragments de cronològics de la seva història no els coneixem. La documentació tampoc no és que sigui molt prolífica, sinó tot el contrari, i únicament s'ha fet una actuació al segle XXI que va consistir l'any 2006 a intentar fer que la degradació de les pintures no anés a més. No? Es fa una actuació no per restaurar, sinó per, d'alguna manera, fer que la conservació o la degradació no hi vagi a més. No?
suposa que dins de darrere de l'arrebossat modern hi podria haver més pintures que en aquest moment desconeixem.
Bé, doncs l'estat actual de l'església és que, bueno, una vegada afloren aquestes pintures a meitat del segle XX, es comença a estudiar, als anys 70 ja es fa monument històric artístic i no hi ha estudis molt recents de les pintures i de l'arquitectura, perquè mai s'han fet intervencions arqueològiques, però sí que és veritat que alguns estudiosos clau de la història de l'art de Catalunya del segle XX han passat per aquí per intentar desentrellar la interpretació de les pintures, com Jordi Vigué, per exemple, no? o personatges molt rellevants, escriptors de la gran Catalunya romànica, com una obra de referència, són els que han estudiat aquest temple. A l'actualitat, arribat al segle XXI, únicament es fa una actuació important, l'any 2006, per consolidar les pintures. No es fa restauració, però sí que s'atura les vies que estaven provocant una degradació molt agressiva de l'església. Llavors, això es va aturar el 2006 i actualment doncs, l'església pot ser visitada en jornades com aquesta, organitzades per l'Ajuntament d'Olèrdola, en aquest cas, dins de les rutes patrimonials que s'organitzen des d'aquesta institució.
En perill de desaparèixer no ha estat, perquè com, bueno, no la podeu veure, però l'església està en molt ben estat, o sigui, per fer mil anys que està aquí, vull dir que està realment molt bé. Ara, que es podia millorar, doncs sí, clar, hi ha molta fe. Pues a l'estat de la capella ara mateix, o sigui, com dèiem, estructuralment està bé, però després tenim tota la part interior, que tenim totes les pintures, que tenen un valor increïble, i bueno, sí que es van com treure, però clar, tota la capella estava arrebossada. Llavors, clar, és molt complicat això, treure l'arrebossat mantenint les pintures, tot i que hi ha una part que sí que es veuen perfectament i bueno, ja s'explica durant la visita també, però jo crec que s'hauria de fer molta feina d'intentar treure tot el que hi ha allà baix d'aquest arrebossat i bueno, intentar també restaurar-les i que no marxin, perquè clar, ara no sé en quin estat estan i això va passant el temps i també es poden deteriorar aquestes pintures. Llavors, clar, seria convenient, bueno, fer una restauració una mica més en cara i ulls, no? Doncs reformar i mantenir la capella és tot un repte com a propietari també, perquè tu no pots fer res, òbviament, sense el consentiment de les institucions, però per altra banda, si li passa alguna cosa a la capella és responsabilitat teva. Això és el primer, el qual és bastant complicat, perquè clar, dius, ostres, he de mantenir que no li passi res, però alhora no puc fer res. O sigui, has de demanar, clar, tots els permisos, òbviament, i fer-ho tot, clar, com toca, diguem, no? Però és un repte també perquè, clar, diguem que té una doble restauració, un doble repte, no? Que és, per una banda, el que és l'estructura de la capella i, per altra, les pintures. Per exemple, fa 20 anys, bueno, ja el meu pare va parlar amb la Generalitat i hi havia tot un projecte per fer aquesta reforma. El que passa és que aquell projecte treia, diguem, el sostre, però clar, no hi havia res previst per tapar aquell sostre mentre es feia la reforma. I clar, llavors què passava amb les pintures si plovia o feia mal temps? Vull dir, clar, s'ha de tenir molta cura, o sigui, s'ha de fer una reforma però de l'estructura, però tenint en compte que dintre hi ha unes pintures de molt valor. I llavors, clar, això és un repte i per ara no tenim cap... Bueno, vull dir, jo com a particular sí que sé que hi ha moltes subvencions, que de fet l'Ajuntament me les va enviant o me les anava enviant i també he parlat amb la Generalitat, no? He tingut com... m'envien coses, però jo com a propietari és inviable fer això. O sigui, és inviable posar-te a fer un projecte d'arquitectura, fer-ho tot sol i a més et diuen, no, i et donem un percentatge que ja veurem quin percentatge et donen per fer la reforma. Vull dir, has d'avançar el diner, és realment per un propietari complicat tenir una cosa així que penso que, bueno, que al final és un bé d'interès cultural nacional i que això té un... clar, és una responsabilitat de tots, diguem.
Personalment trobo molt atractiu com al segle XI són capaços de plasmar el missatge dels evangelis, de les temàtiques que ja hem comentat, no? Pensant en aquell moment quan la gent del voltant devia entrar a l'església a descobrir aquelles pintures amb una població que no estava gens acostumada a veure plasmades obres d'art, no? I com què sentiria, no, la gent d'aquell moment al descobrir aquests personatges que hi ha a les parets, no, fets amb aquesta d'aquesta manera tan ingenua, tan desproporcionada a vegades, no? Què sentiria al veure alguna de les pintures, per exemple, aquesta que representa una bèstia alada indeterminada, no?, que està maltractant a les persones, no? Sempre m'ha cridat l'atenció pensant com ho volia la gent realment del segle XI. Bé, doncs, per continuar parlant d'esglésies, també és rellevant les pintures que es conserven a l'església de les Cabanyes, que són d'un altre estil, però que també t'aporten aquest moment històric i també són molt fragmentades, però són de les poques, juntament les que acabem de comentar, que es conserven a la zona del Penedès. Per tant, també és motiu d'una visita important.
Plans de futur, bueno, com sempre estem mirant quines possibilitats té de restauració, òbviament, però que tampoc és fàcil, perquè, clar, nosaltres també, ara el que és la casa, la lloguem a l'estiu i tal, i clar, llavors, bueno, és complicat també, com que la capella està enganxada a la casa, també el tema de la restauració també complica una mica, però bueno, sempre, òbviament, estem mirant a veure com es pot millorar l'estructura, les pintures, les restauracions i de la capella, i més a nivell personal, doncs jo estic fent molta recerca ara, ho estic intentant amb el temps que tinc, fer recerca una mica per saber què va passar aquí, no? Què va passar en aquesta casa.